Tothom en parla d'adolescents. És la sèrie del moment i ens arriba amb un missatge als mòbils dels adolescents i arriben continguts molt perillosos. Avui preguntem a l'educadora digital Anna Ramis si ha vist la sèrie des de Ràdio Castellà i amb el company Guillem Plans. Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Què passa quan els adolescents tanquen la porta de l'habitació? Tot sovint, mentre els pares creuen que els adolescents dormen segurs, a soles a l'habitació i tenen una finestra digital per una escola contingut molt perillós. La sèrie Adolescents ha estat una sotregada de consciència alarmant que ens ha fet reflexionar sobre això. Hi ha molta cosa a pair i comptarem amb l'ajuda d'experts. Tenim amb nosaltres Anna Ramis, que és mare, mestra, pedagoga, educadora digital, per parlar-ne. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja has vist la sèrie de què tothom parla, escriu, Adolescents?
Sí, sí, l'he vist.
I què t'ha semblat?
Bueno, una oportunitat, com deies, no? És una posar un tema d'una forma molt crua sobre la taula i tenir aquestes quatre perspectives que ofereixen els quatre capítols. És una oportunitat, no? Vull dir, cinèficament no sé valorar-la, però em sembla que tot el que ens ajudi a dir, escolteu, això està passant, parem un moment, seiem, parlem-ne, benvingut.
Ha sigut una sotregada tan gran que fins i tot a Londres estan plantejant passar-la als instituts. Aquí s'hauria de fer o no?
Bueno, jo no sé si els instituts és el lloc on passar-la. És dir, el que sí vaig veient clar cada vegada més és que el que està passant a les xarxes i a internet i tota l'oferta brutal que hi ha no és un problema dels adolescents. És a dir, el que hi ha a les xarxes ho hem creat, ho estem creant els adults. I és lucratiu i els adults ens en lucrem. I aleshores, com que els adolescents hi accedeixen, diem, ostres, que malament els adolescents. No. És a dir, què passa? Que estem carregant els neulers sobre els consumidors dels productes que els adults generem. Estic posant tots els adults en el mateix sac, eh? Aleshores, jo crec que més que passar als instituts, que no dic que no, eh? I potser s'hauria de passar amb els més grans, seria un bon lloc de partida amb els que dialogar docents o grups de pares i mares.
El que sí que ens demostra la sèrie és que aquí s'ha de fer feina des de ben petits. Per això parlem amb tu, perquè ets experta, has estat impulsora de 0 a 3 pantalles res, acabes de publicar, per exemple, el conte El teu cervell és meravellós, on expliques com funciona el cervell, per què és important cuidar-lo i com les pantalles descontrolades poden ser perjudicial. Fas molta feina divulgadora en aquest sentit, en evitar la pantalla ja des de ben petits, que suposo que això ens fa arribar a l'adolescència amb un ús més conscient de les pantalles.
Bueno, el que tenim molt clar és que, com que el cervell humà evoluciona des del naixement fins al final de la vida, però sobretot fins que arribem a l'adultesa i en les primeres etapes de la vida és molt dúctil, molt maleable, el que passa en la primera infància, de 0-3 o de 0-6, queda registrat en el, cometes, disc dur de la persona que acabarem esdevenint, no? Per tant, els mals usos en aquestes primeríssimes edats són més arriscats que els mals usos fins i tot que podem fer d'adults, no? I aleshores, per això posem tant èmfasi en protegir la petita infància de l'abús o dels mals usos de pantalles. Però deixa'm incidir que en la primera infància i després durant tota la infància, la pubertat i l'adolescència, en el que posem l'accent no només és en l'ús que l'infant fa de les pantalles, és a dir, si està assegut davant de la tele tantes hores, que no són les hores el que mesura la bondat o la maldat, o si consumeix aquest tipus de jocs, o si està amb tal tipus d'aplicacions, sinó estem posant l'accent, sobretot i també, en que això sigui triat pels adults, acompanyat pels adults i compensat amb una vida al costat dels adults en què es teixeixin relacions de confiança i en què l'oci tingui altres possibilitats que no només l'oci digital. S'entén?
I tant, i tant. Precisament en aquesta sèrie que ens dona peu a parlar de tot això, que és el que celebraves abans, es veu que hi ha una desconnexió molt bèstia entre el que sent i viu l'adolescent quan està tancat a l'habitació tot el que li està passant i els seus pares. Allà hi ha una escletxa, perquè ells pensen que tot va bé.
Clar, aquest és el problema. És dir, la prevenció perquè no passi això a l'adolescència comença quan tens 2 anys, 3, 4, 5, 6. És dir, durant la infància, que és molt possible i molt saludable establir vincles de confiança i que puguem compartir temps de vida i temps d'oci i riure junts i passar-nos-ho bé junts, tant fa si juguem un partidet a la Play com si juguem un partidet de lo que sigui a la plaça de davant de casa, això teixeix una relació que quan arriba l'adolescència, necessàriament l'adolescent transforma, i a vegades d'una forma contundent, però que està en la base. El que no pot ser és que hi ha aquest tòpic social de que els adolescents són terribles i que els pares i mares entenguem perquè els tenim tancats en una habitació no els està passant res. Aquest vincle que hem d'haver teixit i assegurar-nos que hi és, tot i que l'adolescent el transforma i en alguns moments no ens vol a l'habitació, nosaltres hem d'haver teixit una confiança prou gran per dir a partir de tal hora el dispositiu connectat a internet surt de la teva habitació perquè volem que dormis. A partir de tal dia nosaltres compartim amb tu les nostres xarxes o les nostres sèries i tu comparteixes amb nosaltres algunes coses de les teves xarxes, de les teves sèries, streamings, de manera que aquest diàleg ens pugui aixecar les alarmes si n'hi ha, per una banda. I per l'altra, si hi ha un bon teixit de confiança d'aquest adolescent amb el seu entorn no només familiar, sinó amb tot l'entorn d'oci i d'estudis, és menys factible que necessiti aquest recloure's a l'habitació, crear-se aquesta identitat o aquest refugi digital al qual fugir. Quan algunes vegades la vida realment els hi posa difícil en alguns adolescents, no? Però si ja hi ha un teixit, algun profe a l'institut, el pare, una germana gran amb la qui es pugui parlar de «Ostres, m'està passant això, tio, em fastidia molt que els de la classe això o allò, o que les noies o que els nois...» Si això es pot parlar, aquí ja tenim un punt on agafar, tirar l'ancla i dir «Ens quedem aquí parlant-ne».
El que es veu és, en aquest sentit, que hi ha tota una mena de món d'abusos psicològics, de bullying, de maltractament digital que s'expressa a través de coses tan, que els adults veiem tan absurdes com les emoticones, no? Aquesta vol dir això, que et posin aquesta paraula, t'estan deixant en ridícul davant de tothom d'aquesta manera. Tot això és desconegut pels pares.
Clar, és un llenguatge... El llenguatge adolescent sempre ha sigut diferent del llenguatge adult. El que passa que ara és extra desconegut perquè allà on un adult veu un cor de color groc i res més, doncs un adolescent hi pot llegir altres coses, no? Per això és molt important que aquests punts de confiança siguin diversos. I aquí l'acció dels tutors, dels instituts, de les escoles, dels monitors d'esplai, dels entrenadors d'esport, de dir, va, compartim això i estiguem al dia d'aquell llenguatge, sobretot per protegir. Perquè en un moment en què, diguem, l'adolescent, el jove, té moltes més possibilitats que les que vaig tenir jo d'expressar m'estan pressionant, m'estan fent bullying, com a dona em sento malament, o amb la meva identitat de gènere em sento malament, que això ara és molt més possible, resulta que pot ser també més vulnerable i més atacada. Per tant, hi ha d'haver sempre algun adult en algun lloc amb el canal obert per escoltar.
El que molts pares deuen pensar, pares amb fills adolescents, és que tenen por. I no saben si han fet salat, si han fet tard, si hi ha alguna cosa a fer, si han d'abordar la situació d'alguna manera en concret. Ara mateix es deuen trobar així molts pares que han vist aquesta adolescència.
Clar, o sigui, la pel·lícula juga amb el tema por, perquè no hi ha res, diguem, més visceral que posar el teu fill en una zona de risc en la que tu no puguis fer res. Això et genera una por brutal, no? Però sense arribar aquí, tant de bo la societat, els adults, passessin d'aquesta por a dir hem de poder fer alguna cosa. D'acord que hi ha una part que és s'ha de legislar, s'ha de prohibir, s'ha de regular, s'ha de... Vale, doncs no deixem d'insistir com a ciutadans si creiem que s'ha de prohibir que hi hagi empreses que es lucrin a base de captar dades d'adolescents. Doncs lluitem per això. Però alhora, domèsticament o en petit grup de societat, sempre tenim la possibilitat de dir, ostres, hem vist això i et volem ajudar, volem estar al teu costat, volem sempre ser els teus protectors i mai que et passi res, que et sorprengui, que et violenti, que et faci fàstic, que pots venir i dir-nos-ho, perquè una denúncia a primer moment als Mossos és molt més eficaç que esperar un any de malestar d'un adolescent. Per tant, el missatge que les famílies poden transmetre és vine, comunica'ns qualsevol cosa, per menuda, per estèril que et sembli, perquè val més intervenir per no res que deixar que un fet arribi a consolidar-se i arribi a fer mal de debò durant anys a una persona, i més a l'edat de l'adolescència.
Parlant amb tu, Anna, m'adono que fas aboques el sentit comú i la confiança molt més que normes estrictes o pautes. Però també hi han de ser, no?
N'hi ha d'haver,
n'hi ha d'haver, clar.
Ja t'he dit una, per exemple, sí. Ningú, ni els adults, ens n'hauríem d'anar a dormir amb un dispositiu connectat a internet dins l'habitació on dormim. Els mòbils carregant-se fora, el portàtil, la tablet, hauria d'estar fora de l'habitació. I si pogués ser, hauríem de seguir aquella regla que diu una hora abans d'anar a dormir, zero pantalles. Tothom, eh? Però un adolescent més. És a dir, aleshores, no és que estiguem anant contra l'adolescent, és que estem protegint les seves hores de son quan li diem, doncs mira, a partir de les 11 cau el wifi a casa nostra perquè tenim un control parental o perquè tots plegats ens hem posat un controlador de temps i deixem el mòbil, la tauleta, fora de l'habitació. Però clar, això vol dir un acte de diàleg molt valent amb l'adolescent, i si ja li hem comprat la taula, l'ordinador, la torre, els cascos, la cadira ergonòmica, perquè la seva habitació sigui el rei de l'espai virtual, això costa més. Clar, si només ha de treure el mòbil és una cosa... No. Si hem de desmuntar aquest castell, n'és una altra. Tot i que apagant el wifi i tenint un control, s'acaba ràpid, eh? No cal treure la taula i la cadira al passadís. Però clar, és un moviment que vol molta força per part dels pares i les mares, però que ben explicat, jo crec que els adolescents poden entendre amb fastídia, amb fot, però... entenc que ho estan fent per protegir-me. I això no va de... et quedes sense mòbil 2 setmanes. No, perquè l'adolescent socialitza a través del mòbil. Però sí que hi ha certes franges horàries, certs continguts, que entre tots ens els anirem limitant. Mm.
És des de ben petit que s'ha de començar a educar també en temes de gènere, perquè, com passa a la sèrie, no... puguin incidir tan fortament aquests missatges masclistes que hi són a la xarxa i que tenen mecanismes per penetrar a tots els dispositius mòbils i que, per tant, tard o d'hora te'ls acabaràs trobant a la pantalla, vulguis o no.
Sí. El que passa que això, torno a dir, el problema de la identitat de gènere i del masclisme o del racisme, totes aquestes lacres que encara arrosseguem, no és un problema adolescent ni de joves, és un problema que tenim la societat i que a les xarxes, com que hi ha aquesta doble, diguem, efecte que és l'anonimat per una banda i l'obertura al món mundial, que una cosa que poses ara doncs pot estar immediatament vista no a l'altra banda, doncs això augmenta, no?, el risc. Però aquest és un problema adult. És a dir, jo crec que si els adults anem maldant perquè el que expressem a casa, perquè el que vivim a casa estigui més lluny possible de masclismes, de racismes, això queda amb un input fortament implantat en el cervell, en el tarannà dels fills i filles. No es tracta d'estar fent feminisme tot el dia, sinó que el que es viu a casa, quan veiem una pel·lícula, quan veiem un fet al carrer, quan els nostres fills ens expliquen una cosa que ha passat al pati, o quan estem anant a veure un partit de l'equip o del que sigui que els nostres fills juguen, que aprofitem les vivències per dir-hi la nostra. I això va quedant. Per això insisteixo tant que durant la infància, que és una etapa molt, diguem, més plàcida que l'adolescència dels fills, això ha de ser una militància diària dels pares. Ha d'anar sembrant inputs a favor del respecte a les persones en tots els sentits, no? De manera que el dia que un adolescent es troba amb tota una sèrie de discursos masclistes o xenòfobs o el que sigui, digui, ostres, això em grinyola, no? I com a mínim s'ho plantegi, que no hi caigui de quatre potes.
Anna, amb què et podem llegir? Sí que ara ho comentàvem, que has publicat el conte al teu cervell, és meravellós, però amb què estàs treballant? Perquè no pares, no?
Vaig fer el llibre aquest de 03 Pantalles Res, que també està en castellà, i ara hem fet aquest, que és per infants, El teu cervell és meravellós, que no t'atrapin les pantalles, que és per nens i nenes des de prelectors, de 4, 5 anys fins a 7, 8, 9. És un conte, un llibre de coneixements que ens el va revisar el David Bueno perquè no féssim servir cap terme equívoc, no?, des del punt de vista neurocientífic, i que explica als nens i nenes i als pares i mares com funciona el cervell i per què les pantalles ens poden enganxar en un sentit no gaire afavoridor. I ara estic treballant en una campanya que no estic dient més vincles, menys pantalles, justament adreçada a mares i pares en el tercer trimestre de l'embaràs o en el primer any de vida del nadó, perquè és aquí on es construeix el vincle fonamental que ens permet tenir salut mental el resto de la vida. Ja estem generant uns materials i estic entrant en contacte amb institucions, amb cercles on hi ha adults en aquestes circumstàncies, no?, i que es volen plantejar com comencem bé la relació amb els nostres fills i filles, canviant, gràcies a l'arribada de l'infant, els hàbits que tenim els adults, els hàbits digitals, modificant-los una mica, per fer lloc a l'infant, no? Perquè quan veus un adult i saps que no suporta més de 7 segons sense que passi res, que ja els 7 segons ja treu el mòbil per distreure's, doncs l'hem d'entrenar a poder passar més estona sense fer res, perquè aquest res és el que donarà lloc a mirar-se a la criatura i quedar embadalit mirant què fa un nadó.